COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimecres, és 20 de setembre, el dia en què els estem explicant que la Guàrdia Civil ha entrat a diverses conselleries i agències de la Generalitat i el dia també en què s'ha detingut a membres de la Generalitat per evitar el referèndum de l'1 d'octubre. De veritat que som uns quants els que encara pensàvem que el seny es podria imposar, sobretot plegat, i els que s'han de seure a parlar ho acabarien fent. La imatge de la Guàrdia Civil o la policia que sigui, escorcollant oficines i detenint persones per quelcom tan bàsic com voler votar, ens fa retrocedir molts anys enrere i només pot provocar desesperació, vergonya i molt desencís. Aquesta no pot ser la manera, no pot ser que existint la possibilitat de dialogar arribem a aquest extrem. I ja em perdonaran, però aquests dies una no troba cançó bona per posar-hi música tot plegat. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques i també parlarem de salut, en concret d'Alzheimer. Demà es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i en parlarem amb l'associació Alzheimer Reus Baix Camp. A més, seguirem aprofundint en aquesta qüestió del preu de les nostres dades a internet. Per què són moneda de canvi aquestes dades? Com funciona tot plegat? Com els usuaris podem controlar-ho millor? I atenció també com treure'n rendiment? Doncs parlarem amb la Universitat Rovira i Virgili d'un nou sistema que s'està desenvolupant allà, d'un sistema s'està investigant per fer un sistema que ens permeti fer això. A partir de la una, avui dimecres, torna, senyores i senyors, Societat Limitada, amb moltes notícies i convidats. Recordin que esperem aquí les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, comencem amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell. Molt bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres s'imposa el sol a Tarragona, cel molt clar tot el dia, amb unes temperatures que no variaran gaire. S'esperen màximes de fins a 24 graus a Tarragona, també al Vendrell, arribarem als 25 a Reus i Gandesa i fins als 28 a Tortosa. A aquesta hora, al sud, tenim encara vent de mestral, ja no tan fort com ahir, però encara s'hi fa notar, i a la resta vent més suau i variable. A la tarda se generalitzaran els vents del sud i sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Seguim molt pendents de tot el que està passant arran d'aquesta operació de la Guàrdia Civil en relació al referèndum. Segons llegim a aquesta hora al digital del Camp.cat, una de les 12 persones detingudes per la preparació de la votació seria a Reus. En principi, es tractaria d'un tècnic encarregat pel projecte de vot electrònic. Segons el digital, s'hauria fet un escorcoll a casa seva, a Reus, i posteriorment l'haurien de traslladar a Barcelona. Seguim molt pendents d'aquesta informació, de saber-ne més detalls, de confirmar certes dades, i tot plegat passa després de la protesta d'aquest dimarts a la nit a Reus, després que la Policia Nacional decomissés prop de 500 cartells sobre el referèndum a tres membres de l'Assemblea Nacional de Catalunya. De fet, les tres persones van ser conduïdes a comissaria. La notícia va córrer de seguida per les xarxes socials, de manera que poc després a la plaça Prim s'hi van concentrar centenars de persones per donar suport als identificats. Després de la identificació, més de mig miler de persones van penjar cartells a favor del referèndum a diferents punts de Reus. A aquesta hora hi ha una concentració espontània a les portes de la subdelegació del Govern Central a Tarragona. S'hi poden veure pancartes i crits d'independència per aturar, diuen, el cop d'estat que s'està vivint en aquests moments, segons els manifestants. Aquest dimarts, un centenar d'alcaldes i regidors tarragonins del Partit Socialista s'unien per denunciar pressions i insults, diuen, per l'1 d'octubre. Sota una pancarta amb el lema "Votar sense garanties, que no comptin amb mi", l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, reivindicava que els socialistes volen que es pugui decidir des de l'acord, el pacte i la legalitat. Ballesteros diu que els socialistes no entraran a la provocació i ha apel·lat una vegada més al diàleg.
A una pintada, diàleg. A una escridassada, diàleg. A una escratxa, diàleg. A un cartell ofensiu, diàleg. Davant de la crispació, davant de la tensió, davant de l'immobilisme, davant dels antis, diàleg i solucions.
No entrarem a la provocació,
Nosaltres hem decidit no fer denúncies, excepte que hi hagi amenaces directes a la integritat física d'algú, i estem disposats a seure amb qualsevol taula que cerqui això, ara que no ens busquin, ni conculcant la legalitat.
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Tarragona ha decidit finalment modificar el calendari de plens, diuen, tal i com s'ha fet, literalment, en altres processos electorals. S'anul·la el ple previst pel dia 28 de setembre i l'Ajuntament el celebrarà els dies 9 i 26 d'octubre. Hi ha altres qüestions a banda del referèndum. El comitè d'empresa de Ginsa, a l'Hospital Sant Joan de Reus, tem un ERO de 350 empleats. Els temors del comitè es fonamenten en la indiferència, diuen, de la direcció davant la inquietud dels empleats sobre el seu futur i l'esglaonada sortida dels hospitals ebrencs del grup Sagessa, l'Hospital de Tortosa, el Comarcal d'Amposta i també la previsió que el de Móra d'Ebre segueixi el mateix camí i deixi de ser gestionat des de Reus. Escoltem el president del comitè d'empresa, en Carles Bergada.
Ens faran al carrer, senzillament ens faran al carrer. No, quan preguntem no se'ns contesta. Se'ns està dient pues, bueno, que tot va bé, que tot va bé, que tot perfecte, però els dies passen i realitats no n'hi ha cap. Les úniques realitats que s'estan confirmant és la marxada de les societats. Evidentment, a pèrdua de treball, o sigui, de senya per l'empresa vol dir pèrdua obligatòria de llocs de treball. Per tant, vol dir un ERE. 350 persones en aquest moment de la ciutat de Reus que perillen. I, bueno, això és d'aquí dos mesos. Creiem que hem esperat prou, no? Vull dir, per tindre respostes.
El comitè d'empresa anuncia accions de protesta i no descarta arribar a la vaga. Els ho avançàvem ja aquest dimarts. El jutge d'Amposta ha arxivat per segona vegada el cas de l'accident de Freginals. Considera que no hi ha motius suficients per obrir un procediment penal contra el conductor de l'autobús per l'accident en què van morir 13 estudiants d'Erasmus al març de 2016. Hi havia sobre la taula obrir procediment per 13 presumptes delictes d'homicidi imprudent, 42 de lesions imprudents, tal com sol·licitaven fiscalia i acusacions particulars. No s'ha pogut constatar que el conductor quedés adormit. També es descarten motius mecànics i s'ha confirmat que no estava utilitzant el telèfon mòbil i circulava a la velocitat permesa. A més, també va donar negatiu en proves de consum d'alcohol i drogues posteriors. Per aquest motiu s'ha arxivat la causa. Escoltem l'advocat del conductor, Sergi Atienza.
Que no es va dormir, això se li diu prova diabòlica i jo no puc demostrar una cosa que no ha succeït. Llavors, va, de la somnolència se li pot continuar donant voltes, però és que no va ser així perquè aquest senyor és un professional que porta tota la vida conduint. No hi ha altres elements de prova, no hi ha més ingredients que els que inicialment es van posar sobre la taula i que nosaltres doncs, hem vingut sostenint tot aquest temps, que és que no podia prosseguir la causa penal contra ell.
Queda ara oberta la via civil per poder determinar responsabilitats i indemnitzacions. També els expliquem que s'ha localitzat la menor de Tarragona que estava desapareguda des de primers de setembre. L'han trobat aquest dimarts acompanyada d'un amic a l'estació de tren de Mont-roig del Camp. Membres de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Tarragona la localitzaven en perfecte estat de salut i la noia ja està amb els seus pares. Encara en successos, els TEDx dels Mossos han retirat 8 cartutxos de dinamita, 2 quilos de pólvora i 20 metres de metxa que es trobaven a l'interior d'una casa de la Bisbal de Falset. El material, que s'utilitzava fa anys per fer voladures, el localitzaven els propietaris de la casa fent tasques de neteja. Els Mossos recorden que sempre que es trobi aquest tipus de material cal trucar al 112 perquè se'n facin càrrec els experts en desactivació d'artefactes explosius. Són les 12 i 29 minuts. Repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, titular i foto de portada per la protesta després de la identificació de 3 membres de l'ANC a Reus. Diuen noche tensa en Reus. Al Reus Digital, l'independentisme en paper a Reus tot i l'actuació policial contra l'ANC. Al delcamp.cat llegim aquesta hora, detenen a Reus el tècnic que lidera el vot electrònic pel referèndum de l'1 d'octubre. I al Tarragona 21, també en la mateixa línia, diuen la Guàrdia Civil deté al secretari general d'Economia de la Generalitat. Arribarem a 2:15, molt pendents de l'actualitat, però també parlem d'altres coses avui al programa. Comencem parlant de salut i d'Alzheimer, en aquest cas. 2 minuts i seguim.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Ahora en El Corte Inglés, el poder lo tienes tú, porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de un 15% de descuento en una amplia selección de marcas de tratamiento capilar anticaída y antimanchas de parafarmacia. Este otoño, tú eres power.
Soy Pastora Vega. ¿Quieres verte más joven? Pues toma Isovital Antiox. Con Isovital consigues una piel más joven, tersa e hidratada. Isovital Antiox, en farmacias y para farmacias.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vinga, continuem el programa. Demà, dijous 21 de setembre, commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer. L'Alzheimer i altres demències afecten ja més de 4 milions de persones a tota Espanya, més de 120.000 d'elles a Catalunya. Per parlar d'aquesta qüestió, m'acompanyen avui des de l'associació Alzheimer Reus, la seva presidenta, la Maria Teresa Besora. Què tal, Maria Teresa? Bon dia.
Bueno, molt bé, bon dia. Bon
I també la Francesca Jové, que també és membre de l'entitat. Francesca,
bon dia. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a totes dues. Escolta, tenim aquí una oportunitat un any més. No? Això dels dies mundials sembla que només ens en recordem aquell dia. Al programa intentem, no?, que la cosa no quedi només aquí, però bé, especialment avui us volia convidar perquè és un dia que ens obliga una mica a reflexionar i a reivindicar, no, Maria
sí,
Teresa?
Sí, ens convé molt això de reivindicar.
Exacte. No. Què és el que reivindiquem? Especialment aquest 2017, el lema d'enguany d'aquesta jornada és Sigo siendo yo.
Sí, continuo sent jo. Sí. Amb aquest lema, la Confederació Espanyola d'Associacions d'Alzheimer, el que vol és donar hincapié a la figura, a la persona. Uh-huh. O sigui, no hem de mirar el malalt, hem de mirar la persona. Perquè la persona sempre és la mateixa. El diagnòstic de la malaltia no canvia la persona. Canvia l'entorn en què aquesta persona està. Yeah. O sigui, els que han de canviar som els altres. Uh-huh. I ella, la dignitat de la persona es té des del moment del naixement. I la seva vida va fent coses errades i tota la seva... Construeix la història, aquesta persona. I la història, ni que els records marxin, yeah, la història queda. I llavors la dignitat de la persona sempre hi és. Mm-hmm. Diu, l'Alzheimer, nosaltres diem, pot borrar els records, però la dignitat de la persona sempre queda.
I de fet és cosa dels que ens quedem, no?, al voltant d'aquesta persona, també ajudar-los a que aquests records continuïn vius, no?, i que aquesta persona continuï sent ella.
Sempre hi ha,
no?,
una altra que recorda la seva història ni que ella no la recordi.
Clar.
Però, a més, més que res, que l'Emma és degut una mica a que, com que s'ha lluitat molt des de les associacions, a que hi hagi un diagnòstic precoç de la malaltia, perquè, i més a més certer, o sigui, que sigui cert aquest diagnòstic, llavors això ara s'ha aconseguit bastant, però encara falta molt a fer. Uh-huh. El diagnòstic precoç ajuda molt a que aquesta malaltia s'aturi una mica, tant amb coses farmacològiques com sobretot per l'estimulació cognitiva, que es fa no en gaires llocs, perquè és el que lluitem les associacions, per aquesta atenció al malalt, que el que és amb l'administració no es troba.
Clar.
I llavors nosaltres estem lluitant molt perquè veiem, no tenim unes dades de dir això, o sigui, hi hauria d'haver un estudi científic de cara en tots aquests tractaments no farmacològics, però com que no hi és, Nosaltres el que sí que ho veiem, i hi ha neuropsicòlegs que també ho confirmen, que les persones que fan aquest tractament aturen molt la malaltia. Uh-huh. Llavors, ara ens trobem que hi ha un 9 o 10% de diagnòstics que són menors de 65 anys. Aquestes persones estan en plena vida laboral.
I tant, clar. Sí, sí.
I ells són els mateixos. Abans, com han acabat del diagnòstic? I llavors ells se'ls ha d'ajudar, que tant a la família com a l'empresa, com a la societat, com a les atencions sociosanitàries, siguin els protagonistes de la seva vida. No se'ls deixi de banda i continuïn treballant amb el que ells puguin. Les empreses s'han d'adaptar a el que aquestes persones poden fer, perquè ells encara tenen molt a portar a la vida i no poden estar marginats. I llavors aquest lema una mica ha sortit d'això,
clar,
de que la persona continua sent ella, ni que hi hagi un diagnòstic.
Uh-huh. De fet, això, aquesta dada que ens donaves ara, Maria Teresa, em sembla importantíssima, això entre el 9 i el 10% de sí. diagnòstics avui en dia són menors de 65 anys. Parlem de l'Alzheimer, però són molts els tipus de demències que
moltes
hi ha, no?
Moltes demències, potser, sí.
L'Alzheimer és el que més coneixem i de vegades suposo que confonem, no? I a tot li diem
perquè
Alzheimer.
Entre les demències que hi ha a Espanya i a Catalunya, la que hi ha més és la de l'Alzheimer.
És majoritària, però
en altres llocs potser no.
El procés, i més ara que, doncs mira, per sort, una cosa positiva és que suposo que amb el temps s'ha millorat, no?, en aquest diagnòstic precoç, és que el procés és llarg en molts casos,
molt.
No? I per tant, si em posa't que amb 60 anys tens un diagnòstic, encara tens 5 anys de vida laboral, no?, si tot
sí.
va bé, o més, fins i tot, no?, i moltes coses a fer, no?, i que important és, doncs, això, el poder continuar sent un mateix en la mesura que la malaltia t'ho permeti, no?
I que hem de pensar que hi ha persones que segurament també tenen la malaltia i no ho saben, o
clar.
Sigui que aquest diagnòstic no existeix, però la malaltia sí, uh-huh. i aquells continuen fent el mateix, i en canvi aquella persona que se li diagnostica, igual ja se la margina, i això no ha de ser així, perquè aquesta persona pot continuar fent moltes de les coses, moltes, uh-huh. I s'ha de potenciar que les faci. I l'avantatge que té aquesta persona és que pot fer aquesta estimulació que li fa que continuïn les parts del cervell que encara té bé, que no s'espatlli tan aviat.
Clar.
I llavors és molt important aquesta estimulació. Mm.
És molt important, a nivell mèdic, els tractaments, aquesta estimulació, aquesta reivindicació que feies, Maria Teresa, de que també des de la sanitat això es potenciï,
sí.
perquè a vegades suposo que sou les associacions
Som.
Les que supliu, no?, aquesta
sí.
mancança, en aquest
és que
cas.
Això ja fa molt de temps que s'està reivindicant, que de la mateixa manera que hi ha una política estatal, per exemple, per al càncer, doncs també el que és l'Alzheimer també l'hauria de tenir, i no, només màxim que et diagnostiquin i ja està, i et arregles, t'espaviles. Uh-huh. Quan és una malaltia que requereix moltes coses, tant pel malalt com pel cuidador,
clar.
Moltes atencions, de tota manera, perquè hi ha coses que s'han de solucionar quan encara aquella persona està bé, uh-huh. que després ja no s'hi és a temps. I els cuidadors pateixen molt, i si estiguessin ben atesos, no hi hauria totes aquestes malalties que sorgeixen als cuidadors arran d'aquesta malaltia.
Sí, un dia n'hauríem de parlar específicament d'això. A mi m'agradaria preguntar-li a la Francesca, que m'ha dit, a mi no em preguntis, però mira, Francesca, t'ha tocat. Però això que deia ara la Maria Teresa, no? Que hem d'ajudar els que estem al voltant, no? Que aquesta persona que li han diagnosticat doncs aquesta l'Alzheimer, en aquest cas, continuï sent ella. De vegades, totes dues heu estat cuidadores de persones amb Alzheimer.
Sí.
De vegades és difícil pel cuidador, en aquest cas, donar aquest espai, suposo, a la persona i ajudar-lo, no? Perquè és com que li vol resoldre tot i fer-ho tu i no deixar a la persona potser tirar endavant, no?
Sí.
De manera autònoma.
I a més és molt cansat. Quan portes uns anys no te'n dones compte i el cuidador és molt cansat perquè tens d'estar les 24 hores.
Uh-huh.
I jo ara, afortunadament, hi ha l'associació. Jo, quan vaig tenir el meu pare, que vam ser els primers que vam entrar a l'associació aquí a Reus, no estava formada com ara. I era molt difícil. La veritat era que és molt difícil perquè ells se'l van diagnosticar l'any 92, i llavors encara no hi havia res preparat, ni la majoria de metges et deia exactament el que era.
Clar.
I era anant aprenent, perquè el meu pare al final la va tindre des dels primers símptomes que nosaltres vam veure que hi havia alguna cosa. Abans no el van diagnosticar, va estar 4 o 5 anys. I en total va viure 18 anys. O sigui, doncs, i va fer molts canvis, i llavors hi ha vegades que fas més coses de la que potser tindries de fer perquè no els hi deixes fer, I això és el que no es té de fer.
Clar, no? I és el que comentàvem, doncs aquest treball, no? Aquesta estimulació, de vegades, evidentment, els familiars en aquell moment tu el que ho fas amb la millor intenció d'ajudar, però desconeixem, no? I aquí entra doncs, que també la sanitat pública, en aquest cas, doncs, ajudi a formar els que us feu càrrec, ens fem càrrec, no? D'aquesta persona amb, la demència que sigui.
Sí, bueno, i que ajudi també que aquestes persones tinguin l'atenció aquesta de l'estimulació cognitiva i de l'ajuda que requereixin, perquè avui en dia han sortit moltes coses, perquè hi ha, per exemple, les persones que es desorienten tenen aquests controladors que sempre es pot saber on són, o sigui que es poden deixar marxar sols moltes vegades perquè hi ha els localitzadors que llavors tu pots saber on és aquella persona. També dins a casa ja es poden posar sensors i coses perquè tu puguis pensar bueno, que s'estigui al llit tranquil i jo vaig anant fent i tu sabràs si s'aixeca o no. Vull dir, hi ha moltes ajudes, però sobretot, ja et dic, en aquests anys primers de la malaltia, la persona és que quasi que ho pot fer tot. Mm-hmm. Ho pot fer tot, no passa res, o sigui, no se l'ha de deixar, ni que tingui aquest diagnòstic, no s'ha de pensar que aquella persona té la malaltia. Exacte. Aquella persona, ella sola, hi ha coses que més aviat no les fan perquè ja tenen prudència de no fer-les. Mm-hmm. Vull dir que se l'ha de deixar molt, sempre clar, amb el recolzament del cuidador. Mm-hmm. Això sempre.
A mi m'agrada, segurament algú que ens estigui escoltant ara doncs potser es troba en aquesta situació a casa, no? I vosaltres que heu estat cuidadores les dues, aquest, suposo estàs molt desorientat també, en aquest cas es poden adreçar a vosaltres, no? Per, sí, pels dubtes, per exemple, saber, no?, qüestions pràctiques, allò que faig amb això, quines opcions, no?, avui en dia tècniques tinc per ajudar-nos a portar això millor.
Sí, sí, vull dir que no tinguin cap dubte que nosaltres tenim un servei d'orientació que és gratuït i els informarem i els direm tot el que nosaltres veiem dins d'aquell cas. Vull dir, hi ha una persona que cada any està, quasi que es dedica a fer això, o sigui, atendre famílies, és una assistenta social i les orienta amb el que convé. Mm-hmm. Aquest servei és gratuït. Que els altres no ho són, perquè no ho poden ser.
Clar, clar, no. És
però això... aquest sí, vull dir, l'associació fa molt d'esforç a que el cost que representa cuidar amb aquests malalts i a les famílies, perquè també fa coses per les famílies i pels cuidadors, sigui el més econòmic possible. Vull dir, ens belluguem molt per a tenir subvencions, que costa, cada vegada costa més, ja. Però aquesta lluita, o sigui, demà, si serem al carrer, serem per reivindicar més que res la malaltia, perquè la gent sigui conscient de que aquesta malaltia de cada vegada ja va en augment i ens trobarem en una societat plena de malalts d'Alzheimer i que no tenen les eines per cuidar aquests malalts. Uh-huh. És molt important l'estudi científic, però és el que necessitem molt és el cuidado sociosanitari. Això es necessita urgentment, a banda que hi hagi gent que es dediquin a buscar el símptoma per poder curar la malaltia. Jo suposo que un dia o altre es podrà curar.
Jo estic convençuda que sí, la investigació ha de continuar i tots, en la mesura que puguem, hem d'ajudar, no?, a recolzar aquesta investigació, però que això no tregui el que necessitem ara paupar, no?, que és aquesta atenció sociosanitària.
Sí, i a més hi hauria d'haver una investigació, com molts països ja hi és, sociosanitària, per a veure què és el que millor va amb aquestes persones. Mhm. I bueno, la nostra reivindicació més important és aquesta, que la societat es prepari, que lluiti perquè hi hagi tots aquests mitjans, que farien la vida molt més fàcil a les persones cuidadores, al malalt, i que segurament que aquesta malaltia no fora tan greu.
I tant. Doncs ja sé, si algú doncs, necessita apropar-se a l'associació, ja saben, www.alzheimer-reus.es, allà tenen tota la informació. I demà sortireu al carrer, on sereu?
Sí, a la plaça El Prim. I per amb les vidrioles anirem escampant-nos per on puguem. I donarem molta, o sigui, papers, que hi ha totes les activitats que fa l'associació i els números de telèfon i tot el que es necessita.
Per tant, demà us podem trobar al carrer, si algú no pot entrar al web o el que sigui. Demà a la plaça Prim sou segur, per demanar tota la informació. A mi m'agradaria també preguntar-te, se m'acaba el temps, però Maria Teresa, que aquest any, la veritat, hem de lamentar que es celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer i l'Associació de Familiars i Malalts, no?, de Tarragona, aquest any, quina situació, no sé si heu pogut parlar amb ells, teniu algun contacte, però és lamentable que han hagut de parar l'activitat, no?
L'associació aquesta de Tarragona pertany, igual que nosaltres, a la Federació d'Associacions de Catalunya. O sigui, que sí, que amb aquest senyor, vull dir, nosaltres hi hem tingut contactes, no?, a nivell de la Federació de Catalunya. Però a nivell de la Federació no se sap massa cosa que ha passat. O sigui, i a nosaltres particularment tampoc, i és un senyor que hi hem parlat moltes vegades. Mm. Però, bueno, tot és el mateix, vull dir, són moments molt difícils. Nosaltres particularment ens hi trobem, no trobem ajuda de l'Ajuntament.
Clar, és que ho feu tot no, amb els socis, amb les aportacions voluntàries.
Sí, tenim, hi ha una altra a Catalunya, hi ha una altra associació que fa una feina similar a la nostra, i no n'hi ha més en tot Catalunya. O sigui, els serveis que nosaltres tenim, les associacions no els poden mantenir. I aquesta associació, que és el Prat de Llobregat, me sembla, l'Ajuntament els hi dona el local, l'aigua, el llum, nantros, tot. I aquí a Reus, nantros, tenim un local que ens agradaria tenir el més gran. Fa un munt de temps que estem demanant a l'Ajuntament que ens ajudi i no hi ha manera. I s'ha mirat de tota manera. Vull dir, ara l'únic recurs que ens queda és fer una moguda social. Vull dir, és que no pot ser, això no pot ser, que tenim les persones preparades per a treballar de cara a aquesta malaltia, això s'hagi d'aturar perquè no hi hagi una ajuda de l'administració. Mm-hmm. Ah, doncs, això
escolta,
no pot ser.
Ho preguntarem, plantejarem també la pregunta a l'Ajuntament de Reus, la propera vegada que passin per aquí el programa, però amb la Maria Teresa, no, Francesca, tenim sort que ella els apretarà segur. Els apretarà segur.
No, ja m'esclamo molt, però bueno, no en surto.
Bueno, ho intentarem entre tots una mica. Demà també doncs, sortim al carrer i a recolzar-vos a vosaltres i la feina que feu. Maria Teresa, Francesca, se m'acaba el temps. Mil gràcies per haver vingut.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Sí.
Vinga, adéu, bon dia.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Vinga, continuem amb més temes al programa. Ahir els parlàvem d'aquesta multa de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que ha imposat a Facebook 1,2 milions d'euros per vulnerar la normativa sobre protecció de dades personals dels usuaris. Segons l'agència, Facebook hauria recopilat i fet servir informació d'aquests usuaris sense haver obtingut la seva autorització expressa per fer-ho. En parlàvem amb la Unió de Consumidors, però avui volem aprofundir una mica en aquesta qüestió, intentar entendre una mica millor com funciona això que parlava ahir d'aquest Big Data, però també presentar-los el projecte d'un investigador de la Rovira i Virgili que va en aquesta línia de controlar millor les dades que compartim i què passa amb aquestes dades. En parlem amb en Javier Parra Arnau, ell és investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URB, a la Rovira i Virgili. Javier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Escolta, jo ho explicava ara, en parlàvem ahir, de vegades la veritat és que això, a la població en general, els que no estem dedicats al tema com és el teu cas, per exemple, això de la comercialització amb les dades a la majoria se'ns escapa, no? A veure si ens pots ajudar a aclarir-ho una mica, no?
Bé, doncs, ara mateix és una forma de saber la informació que no està gaire estesa. A la pràctica, doncs, perquè hi ha poques empreses que proporcionen aquests serveis, diguem-ne que les empreses que permeten comprar les nostres dades a nosaltres mateixos estan als Estats Units. Hi ha una empresa que es diu DataCube, sí, que és la principal empresa en aquest mercat incipient, que el que fa doncs, és oferir als usuaris la possibilitat de connectar-te amb diferents xarxes socials, per exemple, Facebook o Twitter, cedir les teves dades a aquestes xarxes socials, inclús també les dades bancàries, i aquestes empreses el que fan és donar-te una compensació econòmica, pagant una quantitat al mes que ells consideren justa.
Vale, o sigui, això existeix. Jo puc, diguéssim, parlar amb una d'aquestes empreses, que això són les data brokers, per entendre'ns, són aquestes empreses,
sí,
no?
Sí, són, diguem-ne que les tradicionals, les data brokers tradicionals, eren empreses que bé, encara continuen existint, que el que fan és apropiar-se de les nostres dades sense la nostra autorització i el nostre coneixement.
D'acord.
Llavors, són empreses que, doncs, que s'han nutrit d'aquestes dades i que després venen doncs, a empreses de màrqueting, etcètera, etcètera. I han sorgit aquestes noves empreses que deia abans, que són unes noves data brokers, que el que fan és apropar-se una mica més a l'usuari i en comptes d'agafar-les o robar-les, es podria dir d'aquesta forma,
exacte, no?
Te les compren.
O sigui, em compren tota la informació que jo comparteixo des de les meves dades personals a, per exemple, la navegació que jo faig, no? O sigui, els meus gustos, si jo busco sobre literatura o sobre viatges, no? Parlem d'aquest tipus d'informació, eh?
Bueno, ara mateix, o sigui, l'empresa que et comentava només compra dades de les xarxes socials.
D'acord.
Ja sigui Foursquare, Twitter, Facebook, tenen tota una sèrie d'opcions que tu pots connectar a un compte, però em sembla, jo diria que ara mateix aquesta empresa, que només opera als Estats Units, només compra dades de les xarxes socials.
Vale, o sigui, tot el que jo comparteixo en aquesta xarxa social, n'em puc treure cert rendiment econòmic, no?, per entendre's.
Exacte.
Aquí ve la teva feina, que és, no?, aquest model de rastreig web que has dissenyat, el paper tracking, va en aquesta línia.
Exacte, sí. Tot i que aquests nous data brokers, diguem-ne que donen la paraula a l'usuari, en el sentit que poden vendre les dades directament, considerem que és una mica injust perquè el que es paga a l'usuari acaba sent una quantitat molt minsa.
Uh-huh.
I la informació o la dones tota, és a dir, o dones tu la teva clau del Facebook,
clar,
o no la dones. Llavors, ara mateix, segons certs estudis, diuen que els usuaris en promig d'aquest DataCap poden obtenir $4 al mes.
Uh-huh.
Clar, pensem que les dades d'usuari tenen molt més valor i que ha de ser realment l'usuari qui posi preu a les seves dades. Llavors, el que proposem amb aquest nou model, el paper tracking, és, en primer lloc, intentar donar a l'usuari la possibilitat de monetitzar les seves dades i, en segon lloc, portar-ho cap al tema del rastreig a la web. O sigui, mentre aquestes empreses agafen xarxes socials i et diuen, si em dones accés a la teva xarxa social, et pagaré, nosaltres el que ens centrem en el rastreig a la web.
D'acord.
Bueno, és conegut que el rastreig és la font principal per la distribució de publicitat personalitzada. I a la mateixa vegada és conegut, doncs, que això suposa un grau perjudici a la privadesa dels usuaris.
Exacte, clar. Per als profans en la matèria, allò que diem, que hem comentat tots alguna vegada, no? Allò de dir, ara no sé per què m'estan sortint anuncis de viatges a no sé on. I és perquè prèviament has fet una cerca, no?, sobre alguna cosa relacionada amb aquella destinació, potser.
Efectivament. O sigui, aquestes empreses d'anuncis, aquestes plataformes d'anuncis, les principals són propietat de Google, el que fan és construir un perfil sobre nosaltres en base a l'historial de navegació nostra, però també en base al que escrivim a Twitter o escrivim a Facebook. Ells aglutinen tota aquesta informació i creen una fitxa de nosaltres que pot detallar, doncs, des del nostre interès en política, preferències religioses i un llarg etcètera. Aquesta informació, doncs, en principi la fan servir per enviar-nos un anunci que sigui rellevant per nosaltres i que al final fem un clic i fem una compra.
Exacte.
Però clar, doncs, aquesta informació és sensible. I bé, doncs, per posar remei a aquest tipus de problemes, van aparèixer fa uns anys tota una sèrie de tecnologies que es diuen bloquejadors d'anuncis, que el que fan és bloquejar no solament l'anunci, que pot ser rebre mentre navegues, sinó també el rastreig. Les empreses de rastreig el que fan és agafar la nostra informació quan visitem qualsevol pàgina i fer una recopilació d'aquestes webs i dir, doncs, aquesta persona té interès en el que sigui, doncs li enviaré un anunci que està relacionat amb aquest tema.
Uh-huh.
El problema que té els bloquejadors és que trenquen per complet el model econòmic de la web, que sosté bàsicament amb els pagaments que reben els que tenen el contingut en base als anuncis. Si bloquegem tots els anuncis de totes les webs, doncs possiblement els que generen contingut no tindran motivació per generar-ne de nou.
Uh-huh.
I, per tant, la web podria córrer un perill important.
Clar.
Bueno, nosaltres el que fem és intentar proposar un model una mica més just i no tan radical com aquest basat en bloquejar-ho tot.
Mm-hmm, exacte, o sigui, és aquest model en què nosaltres, no, els usuaris, puguem controlar què compartim, no, amb qui i quin rendiment en podem treure, no, també?
Exacte, sí. O sigui, diguem-ne, tot gira al voltant de retornar el control, un control absolut, sobre el rastreig a la web i sobre els anuncis. Uh-huh. I segueix la tendència recent de certes empreses de pagar per la informació d'usuari. La nostra proposta, diguem-ne, que no està destinada per a usuaris que estan en contra dels anuncis i del rastreig, sinó que entenen i aprecien el paper que té la publicitat com a principal font d'ingressos als serveis que diem gratuïts a internet, però que no ho són realment.
Clar, clar, clar.
I bé, doncs, considerem la possibilitat que els usuaris estiguin disposats a ser rastrejats i a ser perfilats, que és aquella fitxa que abans deia,
sí.
Però sempre que les seves preferències de privadesa siguin respectades i tinguin un control absolut sobre la informació de navegació que recopilen les plataformes d'anuncis i rastrejadors.
Clar. Jo suposo, Javier, que hem de ser cada cop més conscients, no?, de que no és innocu cada vegada que compartim quelcom a les xarxes socials o que, no?, o que fem cerques a internet. No, a nosaltres ens sembla un acte doncs, molt normal i que no té cap conseqüència, però sí que les té, no?, perquè tot absolutament no és tot rastrejable.
Sí, en absolut. O sigui, nosaltres reflectim una imatge que depèn de tot el que fem a la xarxa. I aquesta imatge, aquest perfil que tenen els rastrejadors, doncs s'utilitza doncs, per fins comercials i per altres fins potser més oscurs.
Uh-huh.
I bé, doncs, la nostra proposta el que fem és intentar doncs, col·locar l'usuari al centre del tot i dir-li, bé, doncs, si tu vols cedir les teves dades, doncs, bé, mira, si jo vull cedir les teves dades, doncs, has de pagar-me, bàsicament. I jo, doncs, el que faré serà intentar seguir-te unes dades que seran més o menys fiables d'acord amb el meu perfil en funció del que em paguis. Si vols pagar-me la màxima quantitat que jo vull per donar-te a conèixer exactament com sóc, doncs jo et permetré que em rastregis per tota la xarxa.
Mm-hmm.
Però si me'n pagues una quantitat molt petita, doncs possiblement jo et deixaré veure molt poques de les meves visites a les webs, de forma que la imatge que tinguis de mi no sigui una imatge molt acurada dels meus interessos, preferències, i per tant no et servirà de gaire fer-me un perfil perquè no podràs fer-ne res, perquè no s'ajustaré al que jo sóc.
A la realitat, exacte. Aquest paper tracking, Javier, és una realitat que jo podria fer servir, això, o encara falta per arribar a aquest punt que tots els usuaris ho poguéssim fer servir?
Desafortunadament encara no està disponible la versió de complement de navegador. Ara mateix és un algoritme que el que fa és, si tu me'n dones uns calés, doncs com puc donar-te les dades de manera que el meu risc de privadesa sigui el mínim possible. Però encara no hem anat més enllà de l'algoritme, però tenim pensat desenvolupar una aplicació de la mateixa forma que tenim que hi ha disponible a DataCube, doncs una que es digui el Perpetual Tracking, que el que permeti sigui vendre les teves dades. Podríem intentar desenvolupar-ho per les principals navegadors, per Firefox, per iOS i també per Chrome,
mm-hmm.
però no podem dir encara quan està disponible.
Molt bé, doncs escolta, jo el que m'ha agradat molt, que m'has ajudat avui a entendre una mica més aquesta qüestió, jo crec que molta gent haurà dit, ah, carai, per això em surten els anuncis d'això i d'allò. Jo et convido a que quan això no sigui no, més real, diguéssim, deixi de ser algoritme, que a més em sona una cosa complicadíssima, no? Sigui una cosa més palpable, ens ho vingueu també aquí a explicar i ens expliqueu exactament com ho podem fer servir, d'acord?
Molt bé, perfecte, perquè moltes
jo crec
gràcies.
Que és part de que tots entenguem una mica més això, doncs que els clics no són innocus, eh?
Exactament.
Doncs el Javier Parra-Arnau, que és investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URB, ha estat un plaer, torna quan vulguis.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
Vinga, doncs en un minutet arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE en 5 minuts i tornem amb molta més informació local i comarcal. Recopilem tot el que ha passat en la darrera hora i també arriben els companys de Societat Limitada. Fins ara.
Per misericòrdia, munta't la festa a Reus! Amb el Festival de Rumba Catalana, la Trobada Internacional de Gegants, la Diada al Mercadal, cercaviles i actes tradicionals. I el dissabte 30, gran concert de la capital amb Macaco. Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
La 1, les 12 en Canàries.